Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Malgrat que els enterraments, les exèquies, han quedat suspeses per culpa del confinament des de mitjans del mes de març, una de les coses que s'ha continuat fent a través de les parròquies, els capellans i diaques durant aquests dies ha estat acompanyant la pregària a la família. Avui en parlarem amb mossèn Jordi Reixà, que és el rector de les parròquies de Sant Josep, Sant Pau, Vista Alegre i Palol d'Unyà de Girona i també membre dels serveis religiosos al Tanatori de Girona sobre com funciona aquest tipus de pregària. També avui parlarem amb Jordi Grau, que és vicepresident del Col·legi de Periodistes de Girona, per saber la seva opinió de com està tractant en aquests mateixos moments els mitjans de comunicació tota aquesta crisi pandèmica. Benvinguts, comencem com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Sisè diumenge del temps de Pasqua. A nosaltres, qui ens defensa? L'Esperit Sant és el nostre defensor. Comentaris en reunions pastorals, després de valorar diverses tertúlies de programes televisius en relació al cristianisme i a l'Església. A nosaltres, qui ens defensa? Perquè certament els tertulians es centraven en fets negatius i en opinions força anticlericals, i pocs s'atrevien a defensar objectivament el fet religiós, el fet cristià i la mateixa Església. També constatem sovint que en les nostres trobades entre cristians es comenten les dificultats per viure i transmetre la fe en ambients religiosament indiferents i fins i tot contraris. Quan ens trobem amb moltes dificultats i fracassos en la nostra missió eclesial, sigui la que sigui, com a preveres, catequistes, responsables d'activitats pastorals, pares, avis, professors de religió, vivim la sensació d'indefensió o d'orfandat. Estem orfes o indefensos? Quan un cristià manifesta la seva fe, es troba amb un somriure irònic perquè se'l considera a vegades una peça de museu, algú passat de moda. Quan pensem en les nostres limitacions, pecats personals, les incoherències, els pecats i febleses de la nostra Església i el que se'ns demana, quedem desconcertats, perplexos i atemorits. Quan sovint ens adonem que els criteris de comportament que tenen prestigi en la societat no s'assemblen a les propostes de l'Evangeli i en són contraris, podem dubtar que el nostre camí com a deixebles de Jesús sigui el millor per la vida, la realització personal, la felicitat. Qui ens garanteix que la comprensió evangèlica cristiana de la vida és la que més és adequada a la nostra condició humana i la que respon a la recerca del que més desitgem? En les comunicacions, reflexions i comentaris dels personatges importants segons el món, poques vegades hi descobrim creients convençuts. Aleshores, tenim la sensació que els que la societat escolta i segueix no ens ajuden amb el seu testimoniatge, al contrari, i de nou l'exclamació: no tenim qui ens defensi. Tanmateix, quan planifiquem les activitats pastorals de les parròquies, institucions, grups, aparentment dona la impressió que tot depèn de nosaltres, de les nostres possibilitats, recursos, organització. Semblantment, succeeix quan revisem i valorem el que hem fet, adonant-nos dels resultats aconseguits. Aleshores, ens podem culpabilitzar i ignorar com tenir més encert. També podem pensar en qui ens ajuda i defensa. D'alguna manera semblant, aquestes eren també experiències dels primers deixebles. Per això Jesús, mirant-nos, ens repeteix avui: si m'estimeu, guardareu els meus manaments. No us deixaré orfes. Pregaré al Pare que us doni un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. ens cal estar ben convençuts d'aquesta decisió de Jesús, quan insisteix que no ens deixarà orfes i demana al Pare que ens doni un altre defensor, l'Esperit de la Veritat. Certament, és gràcies a l'Esperit Defensor que ell és present entre nosaltres, que podem estar ben convençuts del valor de la nostra fe, que sempre tenim qui ens defensa, perquè són els senzills els qui en saben i no els savis importants. Hem d'estar convençuts que l'Esperit ens assisteix en l'exercici de les nostres responsabilitats i ens dona coratge. Atenció, mai podem valorar del tot els resultats del nostre treball, perquè també cal comptar amb l'acció de l'Esperit. Per això, malgrat totes les dificultats, no ens podem sentir ni orfes ni sense que ningú ens defensi. No podem tenir millor defensor. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Tot seguit parlem amb mossèn Jordi Reixac, que és el rector de les parròquies de Sant Josep, de Sant Pau, Vistalegre i Palol d'Unyà de Girona, sobre com hem d'acompanyar amb la pregària la família d'un difunt. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, mossèn Jordi.
Hola, bon dia.
Bé, aquesta és realment la qüestió, perquè no es poden fer funerals arrel de l'epidèmia del Covid, doncs no podem celebrar funerals, serien les exèquies, no? Es coneix.
Exactament, sí.
I llavors, què és el que s'està fent actualment?
Bé, doncs, quan la família ho demana, perquè n'hi ha moltes que diuen per no fer un funeral, doncs no fem res, l'enterrem i després un altre dia ja es farà, però sí que hi ha algunes que et demanen, que diuen, bueno, doncs, abans d'enterrar-lo, doncs, que vingui un mossèn i fem una petita pregària. Vull dir, encomanem la seva ànima a Déu, resem un Pare Nostre i acompanyes mínimament a la família en aquests casos. Això ho fem al cementiri, davant del nínxol, abans d'enterrar-lo, o també a vegades doncs, al tanatori abans d'incinerar-lo. Allà a l'entrada del tanatori, en grups molt reduïts. Perquè, esclar, no es pot utilitzar ni les sales del tanatori, ni es pot utilitzar també altres sales.
Això és el que antigament es coneixia, encara no sé si es diu així, com a respons, no?
Sí, exactament. Seria bàsicament fer això.
Esclar,
en el cas, pots a vegades afegir-hi doncs una petita lectura de l'Evangeli, una qüestió més personal, depèn de la persona, i també del moment de la situació. No?
I on es fa aquesta pregària?
Mira, es fa bàsicament davant del nínxol, si és el cementiri, o si va incinerat, doncs es fa a l'entrada del tanatori, abans de la incineració.
I amb poca gent?
Sí, un nombre molt reduït. És a dir, 3-4 persones, alguna vegada han estat 5 o 6, però sí que és allò, la reducció al mínim, no? La mínima expressió. El més allegats, els més íntims. Aquí. Llavors hi ha gent, hi ha alguns doncs, que t'ho graven, o diu, em permet doncs, gravar-ho o ho transmeten doncs, per la família, perquè, és clar, no hi poden assistir-hi.
I com s'ho agafa la família? Quan se li diu que no es pot fer el funeral, no es poden fer les exèquies?
Bueno, en resignació. La gran majoria ho entenen. Ho entén i diu, és aquesta situació, malgrat que és molt complexa, perquè, és clar, molta gent doncs, no ha pogut ni acomiadar-se dels seus familiars. Hi ha gent doncs, que estaven en residències i que feia 2 mesos que no veien ni el seu pare o la seva mare, i resulta doncs, que és mort i no l'han pogut ni veure. Llavors, també és una situació a vegades de dolor, d'angoixa. Llavors, bueno, també de resignació, perquè dius, bueno, és el que ens mana de fer la llei i els que ens manen de fer en aquests moments, no? Però, esclar, també és complexa i moltes vegades en aquesta angoixa i de les persones i de dir i que no hem pogut fer moltes vegades el necessari, és que no ens hem pogut ni donar un petó ni abraçar a la mare que s'ha mort o així, no? Clar, moltes vegades.
Se sap quan es podrà tornar a la normalitat? S'ha dit alguna cosa?
Bé, esperem aquestes famoses fases que anem obrint, que si arribem a la primera o segona fase, se suposa que a finals d'aquest mes de maig, primers de juny, ja es puguin començar a fer alguna cosa més. Però, esclar, tot això és... En aquests moments és molt difícil de posar dates, és molt difícil de dir com d'això, no? Depèn de les fases, com evolucionen i...
Després, un familiar pot demanar que un cop hagi passat tota aquesta pandèmia i tota aquesta crisi sanitària es pugui fer un funeral o no?
Sí, 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 els hi recomano. Jo, personalment, els dic que ara només ens permeten fer això, però un altre dia, si voleu, doncs a l'església doncs farem la missa, el funeral oportú i pregarem i ens acomiadarem. Malgrat doncs, que no hi hagi ni cos ni res, però recordem doncs, aquella persona i pregarem per ella i les expressions de dol normal.
Clar, no es pot fer perquè la capella del tanatori està tancada, també.
Clar, clar, també està tancada.
Bé, mossèn Jordi, alguna cosa més? De cara, sobretot, a aquestes famílies que possiblement doncs, estan en un moment crític perquè tenen algun familiar doncs, que es pot veure afectat, si ho podem dir d'aquesta manera.
Sí,
quin, quin seria el missatge que tu donaries?
Bé, doncs, comprensió, també donar-li esperança i que, bé, nosaltres preguem per ells, que és el que nosaltres podem fer en aquests moments, i és acompanyar-los en aquest seu dolor, malgrat que la situació és molt complexa i moltes vegades és de molt patiment, de molta angoixa, d'incerteses, i, clar, i sobretot d'aquest de dir no em puc acomiadar, aquest sentit de dol també de les persones que ho necessiten, no?, per tancar doncs, certes ferides, per sentar certes coses a les persones. No? Bé, l'Església oferim també doncs, aquest servei i aquesta atenció i aquesta pregària, que en aquest moment és el que podem fer.
Doncs molt bé, mossèn Jordi Reixac, que està també en el que és el servei religiós al Tanatori de Girona i és rector de les parròquies de Sant Josep, Sant Pau, Vistalegre i Palol d'Unyà. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries, que impulsa Justícia i Pau, volem promoure el compromís amb la casa comuna i amb els més vulnerables. I ho fem amb les paraules del Papa Francesc, amb motiu del 5è aniversari de la seva encíclica.
Laudato si ens ensenya com construir junts un món millor. Estem vivint esdeveniments que marcaran la història. El clam de la terra i el clam dels pobres no poden esperar més. Renovo la crida urgent a respondre a la crisi ecològica. Construïm junts aquest món millor.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Tot seguit parlarem amb Jordi Grau, que és vicepresident del Col·legi de Periodistes en la demarcació de Girona. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, Jordi.
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé, i tu? Com estàs, Jordi?
Prou de bé, intentant passar aquesta tempesta que ens envaeix.
Bé, com a periodista, volem tractar els darrers minuts aquí en el programa nostre de ràdio de bé, com has vist tu, com a vicepresident del Col·legi de Periodistes i com a periodista que ets, l'ajuda que ens pot fer, que ens poden donar els mitjans de comunicació. I en aquest cas, sobretot, com que tu i jo som homes de ràdio, tu ets un gran home de ràdio, doncs com has vist, com veus el paper de la ràdio en aquests moments?
Bé, jo crec que tothom s'ha hagut de reinventar degut a una crisi sense precedents que no havíem conegut, diguem-ne, en els temps moderns en el sentit de que jo que ja tinc una certa edat, diguem-ne, i que ja he fet una llarga vida professional de 45 anys, no havia hagut d'enfrontar mai a una situació com aquesta, i els mitjans de comunicació el que han hagut de fer, diguem-ne, és fer-hi front amb les armes que tenien, que afortunadament en aquests moments són molt diferents de les que hi havia fa 20 o 25 anys, amb les quals hauria estat absolutament impossible doncs, treure al carrer cada dia doncs, els diaris o fer la televisió o la ràdio, que és el que em preguntaves, que s'està fent aquests dies. Afortunadament, les noves tecnologies han fet que la majoria de programes reinventats s'hagin continuat fent fets des de casa, amb redaccions absolutament buides. Els diaris, hi ha hagut diaris que, diguem-ne, que han estat capaços de sortir al carrer sense absolutament ningú en la seva redacció, i els grans programes de ràdio també s'han hagut de reinventar per fer-ho. Ara bé, hem fet el periodisme que tocava. Aquesta és una discussió que haurem de tenir quan tot això comenci a passar. Ens hem centrat molt a la situació que ens ha tocat viure, però ens hem hagut de deixar portar molt per les eines que teníem a l'abast, i en aquest sentit hem donat gairebé una informació molt centrada en aquesta pandèmia, però des d'un punt de vista, diguem-ne, de les fonts que ens subministraven la informació. Ha estat molt més complicat el no poder sortir de casa, la majoria de nosaltres. Molta gent ho ha fet posant també, diguem-ho així, en risc la seva vida, encara que pugui semblar una mica bèstia, perquè s'han desplaçat en el lloc dels fets. Però és evident que moltes vegades hem fet una informació molt centrada en el que ens explicaven, donant sortida al que ens explicaven, però amb complicacions molt importants a l'hora de fer preguntes, o sobretot d'investigar el que ens estaven dient, que, com algunes vegades hem vist, no és exactament la veritat. Per tant, aquesta reinvenció del periodisme, aquesta reinvenció del món del periodisme, sobretot a la ràdio, jo crec que ens ha deixat elements positius, com el fet de dir que no necessàriament hem d'anar a tots els llocs, però sí una reflexió de que és absolutament necessari comprovar tot allò que ens diuen per tal d'investigar si el que ens diuen és veritat i aixecar aquesta veritat, trencant aquest mur que ens han volgut aixecar en els periodistes, en el sentit de que davant d'una pandèmia s'ha de fer informació com si fos en temps de guerra. Ja és coneguda aquella vella màxima que en temps de guerra la veritat sol ser la primera víctima.
Això anava a dir, esclar, en aquest temps radiofònic hem pogut viure i que hem pogut escoltar, els periodistes, la gran majoria, no han pogut copsar el que estaven dient des del lloc dels fets, no?
Aquest és un dels problemes que jo crec que té la seva part positiva. Hem demostrat que no necessàriament s'han de convocar tantes rodes de premsa presencials, perquè moltes vegades quan es convoquen rodes de premsa no es tracta d'explicar-li a la ciutadania el que passa, sinó de donar una visió a la ciutadania del que vol que s'expliqui què passa, que és molt diferent. Per tant, és necessària la feina de contrastació, la feina d'anar en els llocs i mirar. Però si per una banda hem descobert que segurament es pot fer un periodisme diferent amb molts menys rodes de premsa, perquè la informació oficial t'arriba per molts mitjans i pot arribar per via telemàtica sense necessitat de la via presencial, sí que és necessari que hi pugui haver-hi preguntes i, sobretot, que hi pugui haver-hi contrapreguntes, que és una de les coses que aquests dies ha provocat més problemes, diguem-ne, a l'hora de fer la nostra feina. Hi va haver-hi molta crítica, diguem-ne, per la manera que tant el govern espanyol com els altres governs, en aquest cas nostre, el govern català, doncs permetia la intervenció dels periodistes. Inicialment es feia, diguem-ne, a través de preguntes que s'enviaven per escrit i que es feia i que no es podien fer directament. Després això ha canviat, però és molt complicat poder fer les preguntes. Per tant, aquesta és una de les maneres complicades d'exercir la professió, perquè tu pots preguntar naps i poden contestar cols, que és el que està passant la majoria de les vegades, sense que hi hagi excessives facilitats per poder repreguntar. Ara bé, dit això, és complicat no anar als llocs dels fets, i això és una de les coses que s'haurà de fer. És a dir, una cosa és que es puguin eliminar hores i hores de rodes de premsa, i l'altra és que es pugui fer aquella informació per contrastar de manera fefaent que aquelles coses que ens han dit siguin certes, o fins i tot per aixecar aquelles coses que el periodista creu que poden interessar en els seus oients, en els seus televidents, amb la gent que compra el diari en el qual treballa, i que no són necessàriament les mateixes que volen explicar qui controla en aquest moment el monopoli de la opinió, que són, per dir d'alguna manera, els caps de premsa, els caps de comunicació que volen dirigir una determinada manera d'enfocar la situació. Contra això és contra el que haurem de lluitar. És a dir, no només hem tingut un excés, diguem-ne, d'informació, però d'informació dirigida d'una manera perquè per orientar el lector, l'oient, sinó que haurà d'haver-hi alguna manera de treballar per intentar treure aquelles coses que, diguem-ne, que el poder, així en general, no vol que se'ns expliqui. I aquesta és la tasca a la que ens haurem d'enfrontar els periodistes en els propers temps.
Com has vist el que ha fet l'Església Catòlica, molts de bisbes que han retransmès la missa a través de YouTube i també algunes emissores de ràdio que han emès de forma esporàdica, de forma puntual, les celebracions de la missa. Moltes emissores municipals que no emeten la missa, generalment, durant aquest temps de pandèmia, l'estan retransmetent. Com ho veus tot això?
Home, això és servei públic, és a dir, la utilització de les noves eines que tenim a l'abast és una cosa que, diguem-ne, que ja es feia. Han canviat els instruments, però, diguem-ne, la utilització dels mitjans ha estat sempre, diguem-ne, una bona cosa. Jo recordo que quan vaig entrar en el món de la ràdio encara se retransmetia diàriament el Sant Rosari. Això és una cosa, diguem-ne, que va provocar també una certa polèmica quan les emissores varen decidir en el seu moment, diguem-ne, de deixar de fer-ho. O es donava la missa en directe des de la ràdio. La ràdio ha estat sempre un element d'acompanyament absolutament brutal, i perdona'm l'expressió, perquè la gent se sentia absolutament acompanyat. És a dir, el que a vegades els diaris o la televisió tenen complicat perquè uns necessiten, diguem-ne, la forma física del paper, ara no, ara hi ha els mitjans digitals, o els altres necessiten la imatge, la ràdio, t'acostava d'una manera immediata al focus de la notícia. Per tant, jo crec que aquí l'Església ha fet el que sempre ha sabut fer durant aquests 2.000 anys d'existència, que és utilitzar els mitjans més propers, i per tant en aquests moments la utilització, com han fet alguns mossens del YouTube per fer missa o de la ràdio per acostar-se, jo crec que donen una majoria de la població, perquè moltes vegades no pensem en tota la població com fem una programació, i en aquest cas el que fan és oferir en els seus oients, que en definitiva són els ciutadans, una forma de, diguem-ne, de poder rebre aquella informació que alguns necessiten rebre. I per una part de la població, desgraciadament no majoritària, però per una part molt important de la població, poder assistir a la Santa Missa, encara que sigui de manera telemàtica, és una manera de complir amb les obligacions que creuen tenir, i per tant és una manera de que les emissores, les televisions, acostin, o els mitjans telemàtics en aquest moment, acostin, diguem-ne, a la comunitat aquells serveis que necessiten. I els serveis, diguem-ne, són rebre informació veraç per una banda, rebre informació de servei per una altra, però també rebre totes aquelles coses que creuen necessitar. I en els mitjans de comunicació, i especialment a la ràdio, alguns hi busquen acompanyament, i una forma d'acompanyament és, per exemple, rebre la Santa Missa, que no és obligatori escoltar-la per tothom, però que sí que és necessari emetre-la perquè una part que la vol rebre pugui fer-ho mitjançant, diguem-ne, les noves tecnologies que en aquests moments ens permeten fer coses impensables fa 25 anys.
Tu creus que durant aquesta pandèmia la ràdio ha guanyat prestigi?
Mira, jo la ràdio vinc d'una època en la qual es parlava de que la ràdio, diguem-ne, cauria sota el poder de la televisió. De la mateixa manera que la televisió es va dir que cauria sota el poder del vídeo, en aquell cas, en el moment existit. La ràdio s'ha sabut sempre reinventar. Pensa que jo soc d'una generació periodística que va viure el 23 de febrer amb allò que es va conèixer com la nit dels transistors, que va ser una reforma brutal de la ràdio i una manera de tornar a acostar a la ràdio allò que havia tingut el mitjà de comunicació amb més força que hi havia. Des de llavors la ràdio s'ha anat reinventant mitjançant diferents transformacions amb els programes magazins, amb les tertúlies polítiques, però també, diguem-ne, amb una manera de presentar el món en els seus oients. La força de la ràdio en aquests moments és absolutament total, sobretot a casa nostra, que tenim diguem-ne, emissores de molt primer nivell, diguem-ne, que competeixen, però sobretot tenim una cosa que és molt complicat d'entendre a vegades des de fora de Catalunya, que és la xarxa d'informació local, de ràdios de proximitat, que són tan importants com les grans cadenes, per tant, per tal d'oferir, diguem-ne, una programació variada, propera, divertida, d'acompanyament, però també d'informació. És a dir, la ràdio està vivint un moment espectacular, perquè cada vegada que hi ha hagut una gran crisi, la ràdio ha sabut fer el que tocava, i en aquest moment jo penso que ha sigut segurament el mitjà que s'ha pogut, diguem-ne, reinventar amb més facilitat degut a les condicions tècniques que hi ha i que ha aconseguit capgirar tota la seva programació per oferir informació de primera mà del que estava passant, però també al mateix temps l'acompanyament en forma de programes diversos que han ajudat a passar, diguem-ne, tota aquesta pandèmia a moltíssima gent.
Recordaràs de la teva època i potser també principis de la meva aquella cançó dels The Buggles, El vídeo mató l'estrella de la ràdio.
Efectivament, això anava a dir, efectivament ni el vídeo va matar la ràdio ni la televisió, sinó que a més s'ha aconseguit una cosa que és molt important, és a dir, la ràdio és proximitat i la ràdio és immediatesa, però això que sempre havien dit també s'ha trencat, perquè en aquests moments està canviant també el concepte d'escoltar la ràdio, és a dir, escoltem la ràdio i la posem als matins per escoltar la informació de les persones, diguem-ne, a les que hem fet confiança i a les quals seguim. Hi ha gent que escolta la ràdio una cadena determinada unes hores, una altra cadena en unes altres hores, una ràdio local en unes altres hores, la ràdio en el moment que fa, però ja sabem que la immediatesa, que és molt important, també s'ha transformat, perquè tu ara pel podcast pots escoltar els programes de ràdio a l'hora que tu vulguis, de la manera que tu vulguis i amb les condicions que tu vulguis. I això ha fet que també escoltar la ràdio sigui d'una manera directa. No es tracta, diguem-ne, de donar-li el botonet i que en aquell moment escoltar o seleccionar les coses que tu vols entre les que ja saps que faran, que això és molt important, que per mi és l'autèntica ràdio, però també allò de poder escoltar un determinat programa, una determinada emissió, en una determinada emissora, quan, com i de la manera que tu et convingui.
Molt bé, gràcies, Jordi Grau, i t'esperem, com sempre, en la teva col·laboració dels punts de vista que de tant en tant ens portes aquí en el nostre programa. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge, dia 17 de maig, ho fem amb Joaquim Malé, professor de Bíblia. Benvingut, Joaquim.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, quan vulguis.
Som cridats a estar amb Jesús. Tots som, com a deixembles de Jesús, testimonis de la promesa en el món. I l'oració és el mitjà de relació privilegiada entre el Senyor Jesús i tots i cadascun de nosaltres. Justament això ens permet fer que la Pasqua tingui lloc ara i aquí, sempre. Perquè allí on hi ha persones que situen la seva existència sota la guia del Crist, allí hi ha la Pasqua. I aquesta guia implica, com veiem, guardar les seves paraules. És a dir, ser capaços d'estimar allò que Jesús és i representa. És així com podem participar d'aquest esperit de veritat, que només se'ns mostra si som capaços de veure-hi amb la fe. En la revelació de Jesús es manifesta la plenitud esperada de la vida en el Pare. Fe i amor són, com veiem, els pals de paller que sostenen la vida dels cridats pel Senyor.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.